Ràdio Canet. Pública. I en públic.
La Riarada. Hi trobaràs informació, entrevistes i seccions diverses. La Riarada, de dilluns a divendres, de 10 a 3 quarts d'una del migdia. Amb Dani Grau i Lourdes Pla. Passa el matí amb nosaltres. Escolta La Riarada.
Bé, bon dia, ja hi som, pel tros, eh? Això és dimecres i això és La Riarada. Avui canviem, fem el mateix, però canviem una mica l'ordre, o no, una mica no, bastant. L'entrevista del dia passa ara mateix i serà el que duri, eh? No un quart d'hora, 20 minuts com és habitualment, sinó el que duri, perquè tenim l'alcalde Jesús Marín. Després, a les 11, doncs, farem el Canet Batega, recordant que dissabte hi ha la nit de la sardana, amb la família de Miguel, pare i fill, i llavors, bé, després vindrà en Quim Pou explicant-nos coses de la seva feina, de, bueno, de massatges i tot això, i després les composicions poètiques i literàries de Josep Maria Flotats i una mica de poesia amb l'amic Quim Dotres. Això serà La Riarada d'avui. Ja tenim, sense més preàmbuls, bon dia Quim Esvidal, que m'acompanyarà en aquesta entrevista.
Bon dia, Dani.
Bon dia, Jesús Marín. Ja no nou alcalde, sinó l'alcalde, perquè ja no és nou.
Molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
S'ha de fer un apunt d'anècdota per la història. Aquelles dades que queden per la història, i és que des de la mort del dictador, del general Franco, sí, la restauració de la democràcia als municipis, doncs el Jesús Marín i Hernández és l'alcalde més jove de Canet, que ha tingut, sí, Canet des d'aquell moment, amb 37 anys, i també és el que amb menys residència a Canet, doncs també és alcalde. Són dades purament de dada històrica i d'anècdota històrica. Entrem en matèria?
Sí, bueno, abans d'entrar en matèria, com li canvia la vida a un, sí, home, a un jove de 37 anys en un mes?
En una setmana.
Doncs molt, mira, diré que a nivell de... canvia molt a nivell de vida personal i a nivell de vida professional. Tot i que també, i m'agradaria doncs dir-ho, jo estic fent les mateixes coses a nivell familiar que feia fa un mes. És a dir, si me'n vull anar a la platja, doncs tranquil·lament hi vaig, i si vull anar a comprar al supermercat, doncs hi vaig. Crec que en aquest sentit, doncs això, segueixo fent les mateixes coses. Ara bé, a nivell professional, doncs és un canvi doncs molt gran. Com sabeu, jo era mestre de l'escola Iglesias, i evidentment el canvi doncs és brutal, no? I ja et dic, a nivell professional doncs és un canvi molt gran, doncs perquè implica una responsabilitat molt gran i una sèrie de tasques i de feines doncs que un mai està preparat a nivell personal doncs per afrontar, i per tant és el dia a dia el que et va una mica modelant doncs aquesta tasca. Però sí que és cert doncs que d'un dia per un altre et canvia molt la situació, perquè passes de ser doncs un personatge, una persona d'alguna forma anònima, diguéssim, a una persona pública, i això t'afecta tant a nivell individual com a nivell familiar. I per tant, home, això de sortir al carrer i per arribar al supermercat doncs triga mitja hora, doncs home, evidentment doncs que és un canvi doncs que és difícil de digerir, però escolteu, quan s'hi fica en aquest món doncs sap que això pot passar i ho acceptes de la millor manera possible, perquè al final estàs aquí perquè una sèrie de ciutadans doncs t'han dipositat la teva confiança, et deus a tot el poble, ets un personatge públic, gestiones els diners i els impostos de tothom, i per tant has d'estar disponible a nivell de proximitat i de personal les 24 hores al dia. Per tant, ho accepto amb tota la naturalitat i amb tot l'orgull del món.
Però en algun moment sí que deu necessitar aquella privacitat que tots necessitem en algun moment determinat, perquè vostè és persona com qualsevol altra, no?
És evident, el que passa que, torno a repetir, quan estàs en un càrrec doncs públic, doncs això és més difícil d'assolir. Els meus espais doncs, de vida privada, com dic, els segueixo tenint, i també dir que la gent acostuma a ser bastant respectuosa en línies generals quan estàs en una situació familiar, doncs en un restaurant, en una platja, on sigui, doncs acostumes a tenir aquesta privacitat que un desitja, perquè, repeteixo, sóc una persona de 37 anys, amb família, amb dos nens petits, i jo vull fer exactament el mateix que estava fent, simplement que la meva ocupació ha canviat, i res, fer la vida igual que la feia abans.
Comencem amb el qüestionari. Què el preocupa i ocupa en aquests moments?
Doncs mireu, el que em preocupa en aquests primers mes de mandat, tant a mi com a tot l'equip de govern, és agafar el timó del vaixell que estava, nosaltres entenem, en franca deriva. Tot just ara, doncs, com aquell que diu, doncs, hem agafat el timó, i estem començant a redreçar aquest rumb. El que ens preocupa, home, ens preocupen diverses coses, però sobretot la situació financera que ens hem trobat a l'Ajuntament, que és una situació financera complicada, difícil de digerir, i per tant això és el que ens està ocupant aquestes primeres setmanes de feina. És a dir, com podem redreçar el rumb d'aquest vaixell, com deia, anava a la deriva.
Mm-hmm. Quina és la situació real de les arques municipals, alcalde?
Doncs miri, jo sé que el que vaig a dir ara potser a vegades és poc polític, però és la realitat. Penseu que si l'Ajuntament fos una empresa privada, que no ho és, evidentment, doncs estaria en una situació de concurs de creadors, el que abans era la suspensió de pagaments. Penseu que tenim un sumant dèficit i endeutament, estem als 13 milions i mig d'euros de dèficit, que això supera el pressupost, que és de 12 milions. Això, com deia, vol dir que això és una situació molt difícil de digerir i que haurà de ser molt rigorós en l'elaboració del pressupost de cara al 2012 perquè això puguem redreçar-ho. Per tant, la situació és una situació doncs, molt, molt complicada. Jo crec que és salvable, però complicada, i per tant caldran tota una sèrie de mesures que s'hauran de prendre doncs, per redreçar aquesta difícil situació.
Pot apuntar alguna d'aquestes mesures que s'hauran de prendre?
Doncs miri, en primer lloc el que primer s'hauria de fer i que es farà és un nou pla de sanejament per aixugar doncs, el dèficit de 3 milions i mig d'euros que tenim aproximadament, i aquí és on entren els ajustaments que aquest equip de govern doncs, té que fer, i seran sobretot la base d'aquests ajustaments serà la despesa que l'Ajuntament pròpiament té, i la reorganització i l'estructuració del personal, buscant doncs, un augment de productivitat i buscant la màxima eficiència per tal de reduir el dèficit. Això són mesures que es poden prendre des de dins sense tenir que fer ajustaments de personal com s'ha dit durant campanya electoral, s'està dient i seguiré dient.
Vostè va dir a la roda de premsa de presentació del pacte prometia o es comprometia més aviat, bueno, no vostè, l'equip de govern,
sí.
Que vull dir, per més complicada que es trobessin la situació econòmica, que no es farien retallades de personal.
Això és un objectiu d'aquest equip de govern, no fer retallades de personal. El que sí que cal fer, i és una cosa que s'ha començat també a parlar amb la Diputació, que són les persones que ens poden ajudar, és fer el que es diu de forma col·loquial una auditoria laboral per saber en quina situació està cada treballador municipal. Per tant, per tal, com deia abans, d'ajustar al màxim la productivitat de tots els treballadors i al final reduir la despesa.
Però aquesta auditoria laboral, alcalde, ja durant els dos darrers mandats ja s'ha fet en dues ocasions. Que, si no tenim mal entès, era una encomana feta a alguna empresa d'aquestes que treballen per la Diputació, a través de la Diputació. Valen aquestes que s'han fet? No valen? S'ha de fer de nou?
Aquí voldria fer un matís. És cert que es van encomanar aquestes auditories laborals, però una cosa és encomanar una feina i l'altra és executar-la. I l'anterior equip de govern doncs, sí que és cert que havia encomanat unes auditories, però mai s'havien executat aquelles solucions que la pròpia Diputació i el propi Ajuntament tenia que fer. És a dir, per tant, es va fer la feina a mitges. Recuperarem la feina feta i en referem de nova amb la situació actual que tenim. I per tant, s'aprofitarà la feina feta i seguirem doncs, aprofundint en aquesta auditoria.
Vol dir que hi haurà algú... Pot haver-hi algun retall de personal?
Ja li deia, no contemplem el retall de personal, però hem de veure al final quin serà el resultat d'aquesta auditoria per ajustar-la una, als pressupostos doncs, de l'any vinent, i dos, també per ajustar-la a les necessitats reals que, que té la corporació.
Això són qüestions, evidentment, internes de l'Ajuntament, és a dir, de la, del propi funcionament, però clar, el ciutadà, els 14.500, al qual se li ofereixen serveis de tota mena, públics, diguéssim, neteja, policia, mil coses. Veuran afectades en el seu dia, és a dir, es veurà amb els ulls afectat en el dia a dia, és a dir, hi haurà una regressió de serveis, en podríem dir, cap a la ciutadania, en podríem dir.
No, com a nivell de regressió de serveis, el que em preguntes directament és si eliminarem serveis que es donava a la ciutadania, doncs rotundament no a dia d'avui. Jo no sé què passarà, no sé, l'any que ve, si es podran fer front o no aquests pagaments, però...
Aquests serveis,
però és evident que regressió de serveis no hi haurà. I els serveis que ara està donant el municipi doncs els seguirà donant, i per tant amb això la ciutadania no ha de patir, no ha de patir pas. El que sí que hi haurà, ho dic, el que sí afectarà la ciutadania, i això és una cosa que farem una campanya a partir del setembre, s'obrirà una oficina a l'Ajuntament a partir del setembre, és la revisió de l'IBI. Penseu que l'IBI fa 10 anys que no ha hagut revisió del cadastre. Això és una cosa que ja va començar l'anterior equip de govern, vull dir que no serà un impost que puja perquè aquest equip de govern vol pujar impostos, sinó que és, donem continuïtat a una iniciativa que es va prendre ja anteriorment i que a més a nivell legal doncs, cada 10 anys s'ha de revisar, i serà l'únic que afectarà a nivell d'impostos al ciutadà, que veurà doncs, que de la seva butxaca doncs, haurà de pagar aquesta revisió catastral.
A nivell de llei vostès estan obligats a fer-ho? No, vostès, tots els ajuntaments.
Correcte, estem obligats a fer-ho, però ho explico i volem explicar-ho perquè jo crec que la transparència i la comunicació ha de ser un dels eixos també d'aquest govern, és a dir, al final sempre que un impost puja, doncs sempre es tendeix, i és normal, aquell que l'aplica, que és l'administració, en aquest cas l'administració local, doncs culpar-lo d'aquesta pujada. A l'IBI és una cosa que es tenia que fer, és a dir, per llei, perquè calia revisar-ho, i bueno, toca fer-ho ara a partir del mes de setembre i així es farà.
Però, a veure, l'IBI és la revisió del valor del cadastre, tal com està el mercat, pot ser que vagi la baixa.
No, és que ja, sí, pot ser que també que vagi a la baixa. Hi ha, com sabeu, doncs segons la vivenda, metres quadrats, etcètera, situació, això va per trams, i hi ha trams que probablement doncs podria ser que baixés, i d'altres doncs que es revisaran a l'alça. Ja et dic, és una cosa que no ens ve, que no ho imposem o que marquem el preu, sinó que ens ve imposat des d'administracions més amunt.
És a dir, entenem, alcalde, que evidentment li ve imposat per administracions més amunt, que no a tothom li posarà l'IBI, sinó que hi pot haver-hi alguna gent que li baixi tot.
A veure, jo a nivell més tècnic no t'ho sabria, Dani, no t'ho sabria contestar, però és possible, segons la revisió, i també, com deia el Quim, doncs la situació que està al mercat immobiliari...
És que el que revisa no és l'impost, revisa el valor cadastral de la vivenda dels propietats, perquè va dir, suposo que deu ser tant vivendes sí. com gratxos...
Sí, són propietats immobiliàries.
Tot el que hi ha al registre de la propietat.
Correcte.
una altra qüestió, alcalde, li hem preguntat què el preocupa i ocupa, ens ha dit el tema econòmic, però no sabem si hi ha altres temes també que en aquest moment, en aquests primers dies de govern...
Havien una sèrie d'assumptes doncs, que ens preocupaven molt a l'entrar al govern, i que hem començat a posar fil a l'agulla en aquests temes. Teníem una situació complicada a nivell de la residència dels Garrofers, que a finals del mes d'agost van ser el primer, diguéssim, la subvenció que ens donava la Generalitat pel centre. Hem aconseguit en aquest primer mes, de moment, doncs ampliar aquesta subvenció més enllà del mes d'agost, i ens arribarà fins al mes de desembre. I tot i així, com que això és una solució provisional i nosaltres no volem solucions provisionals, sinó que han de ser solucions doncs més estructurals, a partir del setembre ens reunirem ja amb el Departament de Benestar i Família de Generalitat per començar a parlar d'un conveni marc, d'un concert, perquè la Fundació dels Garrofers realment sigui viable a nivell econòmic. I altres aspectes, home, el tema de la policia era un tema que en campanya electoral doncs es va comentar molt. Hem començat ja a fer les primeres iniciatives doncs, per solucionar aquest difícil i complicat problema, i jo crec que en els propers mesos el tema de la policia local quedarà resolt a nivell del cap de la policia. i a nivell de totes aquelles demandes que la policia lícitament doncs, el cos fa i que nosaltres intentarem atendre.
En aquesta línia, alcalde, vostè ha tingut reunions personalment amb el cap de policia, el senyor Pere Noia?
I repeteixo, no és el que hem fet és reunions per intentar solucionar aquest problema. És evident que el senyor Pere Noia doncs, forma part d'aquest problema i per tant hem començat a parlar amb totes aquelles persones implicades en aquest sentit.
Val. Recordar que això que ha comentat ara l'alcalde Jesús Marín sobre la residència de Garrofers ja ho va avançar diumenge a la cloenda del quadre més gran del món i tal, a benefici dels Garrofers, i els serveis informatius de dilluns ja va sortir aquesta declaració de Jesús Marín, és a dir que la ràdio ja està sobre aquest tema perquè ens interessa molt a tots com a societat, com a col·lectivitat. Dèiem, a veure, vostès estan al govern, Convergència i Unió, Unió Municipal de Catalunya i Partit Popular. A l'oposició han quedat el PSC i Esquerra Republicana. Evidentment, hi ha temes que ara els analitzarem també que són col·lectius, utilitzant la paraula que abans he utilitzat, com per exemple un possible pla estratègic i sobretot el que ara sembla el que estan tots d'acord en que s'ha de fer un pla general d'urbanisme. Però això comença per una qüestió, senyor Marín. Quina actitud vol prendre l'equip de govern respecte a la participació i relacions que puguin tenir a l'hora de, diguéssim, de compartir parers o de divergir o almenys d'escoltar propostes dels grups de l'oposició?
Doncs miri, tant el pla general d'ordenació com el pla estratègic són projectes de poble. I el poble no el formem aquest equip de govern, el poble el forma tothom, és a dir, l'equip de govern, les associacions i evidentment els partits polítics que estan en aquest moment estan a l'oposició, i per tant l'actitud serà de màxima, no col·laboració, sinó de convidar la participació d'aquests partits de l'oposició a que també ens ajudin de forma activa, però a fer aquests dos projectes. I això no és un brindis al sol, vull dir, és una proposta en ferm. De fet, en altres aspectes, com a nivell de pressupostos, que els començarem a elaborar el mes de setembre, doncs ja s'ha convidat els dos partits a que ens ajudin i col·laborin en els pressupostos. Per tant, és evident que hi ha unes formacions polítiques que governem i unes altres que estan a l'oposició, però tenint en compte la situació, jo crec, excepcional que ens trobem a nivell econòmic i a nivell de projectes que calen, cal un pla general i cal un pla estratègic, doncs la voluntat de l'Ajuntament, de l'equip de govern, serà de que participin de la forma més activa possible.
En el passat ple hi va haver-hi demandes d'aquests grups de l'oposició, algunes van ser acceptades i altres van ser rebutjades, per una mica com eren demandes en el sentit d'intentar estructurar d'una manera més oficial aquestes relacions entre els governs i els altres grups, que normalment diem com a grups a l'oposició, que últimament són grups en el plenari també, com vostè està a l'oposició sempre em deia no m'agrada que em dieu que estic a l'oposició, sí, perquè també formo part del plenari. És que és difícil, no? De vegades simplificar la cosa. Com ho farem això, alcalde? Perquè vostè personalment sé que amb alguns dels membres de l'oposició, amb gent d'Esquerra, amb gent del PSC, vostè com a Jesús Marín i Hernández Persona sé que hi té bona relació personalment. Clar, una cosa és quan és la persona, l'altre és quan tens el càrrec, com ho podrem estructurar això?
Bé, el que està clar és que aquest equip de govern en diferència dels anteriors, i no parlo de l'últim sinó dels anteriors, doncs el que sí que hem fet en relació a les propostes que presentaven tant Esquerra Republicana com el PSC és, per exemple, donar-li un espai municipal perquè els partits polítics puguin organitzar-los. Se'ls facilitarà tota la informació, tota, absolutament tota. Quan dic tota, és tota, la informació aquella que demandin i l'ajuda també de la secretària municipal i d'intervenció perquè puguin consultar qualsevol cosa. Repeteixo, se'ls donarà un espai a Vilaflora, concretament, amb un horari diari perquè puguin desenvolupar les seves tasques. Se'ls donarà doncs compte de correu electrònic doncs, sí, perquè puguin...
Que per cert és el que vostè reclamava quan estava en l'oposició.
Sí, sí, correcte. Són d'aquelles demandes que nosaltres creiem que eren necessàries perquè, com repetia, l'oposició o els equips o els partits que formen l'oposició doncs, també formen part de la corporació, estiguin el més estructurats possible i ens puguin ajudar també. Això és una demanda, això jo crec que entra dins de la normalitat política, és a dir, que els grups de l'oposició doncs, també disposin d'un espai municipal amb un horari d'oficina doncs, també perquè puguin atendre les necessitats dels ciutadans, igual que ho podem fer nosaltres. I també a diferència dels antics equips de govern, jo sóc una persona com bé deia el Quim, doncs, amiga potser d'alguns dels membres d'altres partits o molt conegut, i per tant, com que sóc una persona doncs, el màxim propera, saben que l'alcalde està sempre disponible les 24 hores del dia, com ell que diu, i intentaré doncs, traspuar també això a tota la resta de l'equip de govern. Per tant, a diferència d'altres darrers mandats, doncs, és aquesta, no? Doncs, donar facilitats també a la resta de grups.
Aquí potser cal fer un aclariment, alcalde, perquè després no hi hagi problemes cara al futur. Quan vostè diu que es dona tota la informació, segons tenim entès, qualsevol ciutadà pot demanar la informació, però això no vol dir que te la puguis endur, que la pots consultar, no. Perquè hi ha les lleis de protecció de dades.
Evidentment, és a dir, si vols entrem més i matisem una mica més. Qualsevol informació a nivell d'expedients, doncs això es pot consultar dins del propi ajuntament i no pot sortir dins de l'ajuntament. És a dir, això és una cosa que per llei ens ho reclamen. Per exemple, temes assumptes de caràcter doncs policial, doncs a vegades hi ha informacions que només tenim accés l'alcalde i el regidor de seguretat, i que ni els regidors de govern ho tenen accés. Per tant, home, en referir a informació, tota aquella informació que legalment es pot donar,
hi ha coses confidencials.
Doncs es donarà, és que només faltaria, perquè tots els regidors formen part de la corporació, tots, govern i oposició, i per tant tenen tot el dret, i jo crec que l'obligació també de consultar aquests expedients.
Senyor Marín, anem a... perquè els temps se'ns tira a sobre, hi ha coses interessants i potser segurament no podrem tractar tot. Pla General d'Urbanisme, que és què vol ser Canet urbanísticament quan sigui gran, no? En aquest sentit, jo vaig viure com a periodista l'elaboració del pla General d'Urbanisme de Calella i van tardar 4 anys. Per tant, vull dir, sense pressa però sense pausa. S'hi posaran ja?
Al setembre. Al setembre farem una primera trobada de tots els partits amb un representant doncs, que sigui lo suficientment potent doncs, perquè puguem engegar aquest procés. És a dir, a partir del setembre ens podem treballar tant a nivell de pla estratègic, que és un tema important, com a nivell de pla general. I com bé deia el Dani, doncs, són plans doncs, que triguen molt l'elaboració, i per tant ens hi posarem de seguida que puguem. Si durant aquesta legislatura estarà fet, doncs, probablement no, però sí que començarem a fer-lo, evidentment, i de cara al setembre ens hi posem a treballar.
Perquè evidentment certes coses, moltes coses no depenen de només de l'Ajuntament de Canet, sinó d'altres administracions superiors, sobretot urbanístiques. A veure, per tant, clar, aquest Pla General d'Urbanisme, home, es poden fer modificacions puntuals, però ha de marcar el que serà Canet en 30 anys, no?
Diríem? Correcte. Sí, correcte, ha de ser un pla general ambiciós en aquest sentit, també com que hem trigat tant a començar a fer-lo, doncs el que es faci s'ha de fer ben fet. Com bé dius, doncs serà un pla general a llarg termini, i evidentment serà també un pla general restrictiu al sentit a nivell urbanístic. I ara sí que és cert que ens trobem en un moment de forta crisi econòmica i que evidentment urbanísticament no es pot créixer, però ens avançarem a una possible recuperació de l'economia, i per tant serà un pla urbanístic, com repeteixo, restrictiu a nivell urbanístic, és a dir, creixerem fins on creiem que podem créixer.
On és el límit? Hi ha qui diu topall autopista...
És que això del topall de l'autopista també és un mite, no? I un tòpic s'ha anat dient. És evident que més enllà de l'autopista no podem créixer, però és que dins del poble, dins de la trama urbana, hi ha molts espais que són urbanitzables, i per tant potser diem sí, no creixem més enllà de l'autopista, però també doncs col·lapsaríem també tot el municipi a nivell d'infraestructura. Per tant, s'ha de fer un estudi detallat de quines són les necessitats urbanístiques i d'infraestructures que té el poble.
Queden i peces a la trama urbana bastant
sucoses, i per tant, doncs, home, repeteixo, serà un pla general restrictiu i assenyat.
A criteri de l'alcalde, una altra de les condicions que es posen quan es parla de pla urbanístic és que també marca quin tipus d'estructura, quin tipus de vivenda, quin tipus volem fer, és el topall de nombre d'habitants. Hem tocat sostre. Quin és el sostre? Quin és el pensament de Jesús Marín i Hernández sobre quin ha de ser
el
nombre màxim?
A nivell personal et diria que jo crec que a Canet ja som prou els que hi som, entén-me, perquè doncs jo crec que encara és un poble amable per viure-ho. Opinió d'alcalde, opinió d'equip de govern, home, diria que no podem créixer per sobre dels serveis que podem donar, i per tant, doncs, home, està molt bé créixer a nivell de població, però després hem de donar uns serveis que recordem que són molt cars i que no són, que a dia d'avui doncs no són assumibles, doncs imagini's vostè si també ampliem població. Per tant, jo crec que no ens hem d'anar més enllà d'on estem, i hem de fer-ho d'una forma ordenada.
Mm-hmm. Pla estratègic i pegom, pom, o diem-li el nom tècnic que vulgueu, van en paral·lel, primer va un, després va l'altre, com ha d'anar
això? Jo crec
que
han de ser bastant compatibles, com que el pla estratègic doncs també el que intentarà és ordenar a nivell econòmic doncs també el poble, doncs si tenim més recursos i més activitat econòmica és possible que la població també creixés, i per tant això afectaria directament al pla general. Per tant, han de ser dues coses compatibles i han de ser paral·leles, perquè són diferents, però compatibles a nivell d'estructurar-se. I per tant han d'anar bastant lligades.
Per vostè, quines són les línies mestres que hauria de tenir aquest pla estratègic? Diguem-ne, quin ha de ser el pal de paller d'aquest pla estratègic?
Doncs home, el pla estratègic bàsicament el que ha de tenir és una base, una forta base econòmica, és a dir, d'intentar que Canet tingui un sector productiu a nivell econòmic potent que ara no té. És evident que la indústria tèxtil va ser el motor durant molts anys del poble, de la comarca i jo diria inclús del país, i ara això no ho tenim, i per tant hem d'anar cap a altres sectors a nivell de serveis, i aquí jo crec que hem d'aprofitar definitivament el ric patrimoni que tenim a nivell modernista, arquitectònic, i hem d'anar per aquí. És a dir, crec que hem de donar una economia de serveis a nivell de tant d'hostaleria com d'ocupació, diguéssim, hotelera, per donar sortida doncs, a aquest patrimoni cultural ric que tenim i que l'hem d'aprofitar. I per tant, jo crec que aniria per aquí. Després, evidentment, altres activitats econòmiques de valor afegit que es poguessin introduir, doncs benvingudes. Però
Contemplen modificar el pla de catalogació i d'usos del polígon industrial?
En principi és un tema que no n'hem parlat, sincerament, però que, repeteixo, tot anirà molt lligat al pla general, també. El pla general que permetrà és ordenar tot de la forma més coherent possible perquè el poble ens en sortim a nivell econòmic, i per tant és revisable això que vostè diu.
S'ha de fer el pla general d'urbanisme amb la màxima participació, amb tots els usos polítics, i si podem estar d'acord quan estigui tot, diguéssim, dissenyat al 100%, doncs bingo per tots, no?
Disculpi, grups polítics i totes les entitats.
Ara anem aquí, vull dir, és una evidència que té un teixit social tremendo, per positiu. Quin paper i com es vehicularà el paper de les associacions, entitats, en relació a Pla Estratègic i POUM?
Doncs oferint-los també la màxima, no col·laboració, sinó exigint-los la màxima participació, també. Jo aquest mes, com a alcalde, doncs he tingut una agenda molt ocupada
en el sentit
de rebre gent i de rebre associacions. Jo crec que el polític, en aquest nivell l'alcalde o el govern, l'únic que fem és liderar i donar força a aquells projectes de poble, i els projectes de poble estan formats bàsicament per les associacions, que aquí Canet doncs és un exemple clar d'aquest potent teixit associatiu. Per tant, el que hi ha en alguns aspectes que després ens referirem si toca, a nivell d'Odeon, a nivell d'Avinguda Maresme, el que s'està intentant és donar solucions juntament amb les entitats. S'ha acabat això de que l'alcalde determina o l'equip de govern determina i punt. Això no és el meu tarannà, aquí no m'hi trobareu, i per tant totes aquelles coses que es facin s'han de fer amb la col·laboració de les entitats, i el pla general serà un exemple, el pla estratègic serà un exemple, i solucionar els problemes del dia a dia, que són els que realment afecten al ciutadà, doncs s'ha de fer de la mateixa forma.
Val. Però de vegades vostè sap que la ciutadania, que vostè pot tenir una idea com a equip de govern, ara vostè parlava de l'Avinguda Maresme, i ara permeti'm que li faci el paper de ciutadà, sé que aquesta pregunta ja li vaig fer dies enrere amb un mitjà de comunicació, però clar, com a ciutadà, la sensació, i ara utilitzaré una mica un terme pedagògic si m'ho permet, dona la sensació que s'ha donat un premi en el nen que no es portava bé. La sensació que i els que ho fem bé, doncs veiem com aquells que aquí no complien se'ls dona un premi. És una sensació com a ciutadà que li faig al
calde. Per aclarir, en relació
a la recollida selectiva amb contenidors a l'Avinguda Maresme.
Jo li contesto, de forma molt gustosament, a més. Mira, jo li diré que és el contrari, i li puc donar doncs exemples d'això que diu. El que se'ls estava donant al Carmel és fins ara. A l'Avinguda Maresme el que s'estava fent és s'estava fent un porta a porta sense reciclar. I l'anterior junta, l'anterior equip de govern, i encapçalat per la regidoria de Medi Ambient, el que va fer és amagar el cap sota l'ala. I això li dic amb tota la contundència del món. És a dir, el greuge comparatiu era abans, no ara. Avinguda de Maresme no reciclava. No reciclava ni volia reciclar. I més enllà de sancions puntuals que s'havien fet, doncs la realitat era aquesta. Ho dic perquè aquesta sensació que vostè diu, que a mi també m'ha arribat, doncs que se'ls ha donat un premi, és el contrari. El que s'ha fet és posar una sèrie de contenidors, com a prova pilota, a més, perquè no és una cosa definitiva, contenidors de reciclatge perquè reciclin, perquè és el que no s'estava fent. No tota l'Avinguda Maresme, però la imatge és que tota l'Avinguda Maresme no reciclava. I per tant, jo crec que això sí que era un greuge comparatiu cap a la resta del poble d'aquells que sí que ho fem bé. I a més, tenint en compte una cosa, aquesta gent que no reciclava pagava la mateixa taxa que paga vostè que sí que recicla. Entén? I per tant, jo crec que cal doncs, deixar les coses clares i dir-les pel seu nom. No reciclaven, ara reciclen, amb contenidors, però reciclen i és un primer pas perquè si a ells el concepte de porta a porta encara no havia arribat, doncs amb aquesta mesura pot ser que ajudem a que els hi arribi. Per tant, el que s'ha fet és buscar una solució que no se n'havia buscat anteriorment o no havien funcionat, i la prova és que ara tenim una Avinguda Maresme doncs, una mica més neta del que és farà un mes, i això també és una realitat, i per tant hem de seguir per aquí. En tot cas, no són àrees d'emergència el que s'han posat, han sigut àrees de reciclatge amb contenidors, que a part, deixi'm-li dir que és una cosa que nosaltres en campanya electoral ja ho vam dir, el sistema és un bon sistema, en això no ens enganyem, però és millorable, i un dels aspectes millorables és aquest, i això s'ha fet.
Hi haurà més contenidors de superfície que ara al futur seran soterrats, com quin serà el criteri a partir d'aquest moment, seguint una mica la línia del que deia vostè
en altres zones.
Si no recordo malament, crec que era només el grup de la candidatura que encapçalava vostè, que ha abocat des de fa anys, s'ha de reconèixer, també no és només en campanya electoral, alcalde, sinó que vostè ja fa temps, m'atrevia que dir 2 o 3 anys, en aquest moment tinc una mica d'errada a la memòria, però crec que fa 2 o 3 anys que ho estan dient ja.
No, el que farem és estudiar aquelles zones, com per exemple ara de memòria et diria doncs, la zona de Sala Busquets, que també és una zona doncs, que està, o que aparentment doncs, sembla també prou bruta, i estudiarem aquelles zones on també puguem posar contenidors de superfícies, si cal. I si no, doncs, es faran les actuacions que calguin doncs, per millorar la situació. Aquí no hem vingut a treure res, no hem vingut a treure el porta a porta, no hem vingut a fer un sistema revolucionari, no, hem vingut a optimitzar i a millorar el sistema actual. I en algunes zones doncs, és el que hem fet, i ara deixem-li dir 2 apunts, tant a la zona de Sala Busquets com a la zona d'Avinguda Maresme, ens trobem que hi havia una població molt estacional de cap de setmana, gent que ve de Barcelona, que ja doncs, la recollida és la que és, venen aquí i per tant doncs, per ells és complicat doncs, adaptar-se a això. És a dir, per tant, el que intentem és millorar la condició tant dels barris com de la població, simplement.
Clar, en relació és el que li anava a comentar, és a dir, no és la mateixa realitat l'Avinguda de Maresme al juliol i l'agost que no pas al novembre, clar. Aquest és el tema.
Correcte, és que per tant està molt bé doncs, vendre que el sistema de porta a porta és fantàstic i és meravellós, però després hem d'anar al carrer i veure el que el ciutadà pateix. Està molt bé parlar de xifres del 70%, escolta, ens felicitem tots d'això, però la realitat després és una altra, i per tant l'únic que hem de fer nosaltres com a poble i els que estem les 24 hores del dia, el poble és millorar les condicions.
Hi ha algun objectiu en aquest sentit? Perquè el anar pujant progressivament a l'índex de reciclatge, no sé si vostè s'ha marcat un objectiu de dir volem arribar al 75 per dir alguna
cosa. L'objectiu és que el poble estigui net, l'objectiu és que el porta a porta sigui sostenible a nivell econòmic també, i per tant a mi em preocupa ben poc si arribo al 70 o al 75 i em donen una medalla de Premi de Medi Ambient. Jo vull que el meu poble estigui net i per tant em prendrem totes les mesures, si me'l donen millor, però jo el que vull és que el poble estigui net i sigui el més amable possible per tots.
Està net el poble, alcalde?
Jo crec que està raonablement net, però hauria d'estar-ho bastant més.
Què podem fer-hi?
Doncs home, a nivell municipal el que es poden fer és introduir millores en les empreses que ens fan la neteja viària, a nivell d'horaris, a nivell d'hores on poden anar a recollir, però després ens trobem un component del civisme i l'educació de la gent, i contra això jo crec que és difícil intervenir a curt plaç. Sí que a mig plaç i a llarg plaç doncs, es podria intervenir a nivell, doncs, jo crec que bàsicament educatiu, que és la base de tot. I per tant, en aquest sentit, també doncs, a poc anirem introduint a les escoles doncs, una certa conscienciació a nivell d'ecologia i de neteja i de valors que crec que avui en dia ens falten i que contra això l'Ajuntament doncs, poc pot actuar. Si una prova és que quan tu surts a les 7 del matí per anar a treballar a l'oficina o per anar a la botiga o a la fàbrica on sigui, veus aquella quantitat de bosses amb les etiquetes posades perquè ho han fet malament, que home, que això ja l'Ajuntament doncs, poc pot fer.
Acabem amb aquest apartat, Dani, i després ens fem un altre.
És que és d'aquest apartat.
Val.
En aquest sentit, també, clar, les polèmiques. Es parla molt de les àrees d'emergència, una que està a l'Hotel Carlos i l'altra que està a lo que enteníem o entenem per informació i turisme, per l'antiga informació i turisme allà a la carretera. Això ho poden millorar, en posaran una altra, la canviaran o com, què en pensa en aquest sentit?
Exactament el mateix que li deia abans sobre aquells llocs on hem posat contenidors de superfície. Cal veure quin és el funcionament d'aquestes zones i després ja veurem el que farem. Jo crec que eliminar les àrees d'emergència jo crec que no ho hem de fer perquè també ens donen un servei que si no les tinguéssim doncs anirien a parar a altres zones del poble potser més, encara més visibles i per tant el que cal és bueno, remodelar les que no funcionen i després doncs ja veurem què farem. El que sí que està clar i això sí que li garanteixo és que tant el tècnic d'educació l'Eduard
com la... De medi ambient.
De medi ambient bien l'Eduard com la regidora l'Assumpció Sánchez doncs estan invertint moltes hores del seu horari de fora del seu horari per anar a veure com funciona. Un exemple és que per exemple l'Eduard cada dia s'hi passeja per l'Avinguda Maresme a hores que diguéssim no són del seu horari laboral per veure com funciona. Això indica una mica la implicació d'aquest govern i d'aquests funcionaris a que la cosa funcioni.
Acabant amb aquest tema, un dels canvis que s'ha fet és una adaptació d'horari d'estiu respecte a la recollida porta a porta. Quina ha sigut la intenció d'aquesta petita adaptació estiuenca?
La gent a l'estiu surt més al carrer, es sopa més tard i els carrers on s'iniciava la recollida a les 10 era bastant just doncs, per treure la brossa i per tant el que s'ha fet és endarrerir una hora aquesta recollida per tal de donar més marge. Es durà a terme aquest horari fins al 15 de setembre, data en què els nens ja van a l'escola i per tant una mica el nivell horari doncs torna a la normalitat i això un exemple els hi dono a tall d'aquest exemple, no? Si tu vas a la plaça Universitat doncs inclús a les 9 de la nit encara t'hi trobes nanos jugant amb les seves famílies, amb els seus pares o les seves mares i per tant ho hem fet per adaptar una mica l'horari d'estiu doncs, que és un pèl diferent a la resta de l'any. Simplement per això,
Passem, podríem dir, al capítol d'infraestructures, com ho coneixem. Precisament aquests dies, doncs, torna a la palestra a nivell de la seva agenda un projecte que tenim Canet i Arenys, que és la continuïtat, en podríem dir, del passeig marítim, que si volem ser un poble, com sembla que indicarà el pla estratègic quan es faci, de valoritzar les nostres coses naturals, el nostre modernisme i tal, doncs, home, un passeig marítim millor que el que tenim, que és bastant digne, doncs, si ho podem tenir, l'hem de tenir. Com està això?
Bé, doncs aquest tema, com ja sabeu, és un acord dels equips de govern anterior i amb la pròpia Generalitat del seu moment i, per tant, el que farem és seguir en aquest projecte. Sí que és cert que l'Ajuntament d'Arenys de Mar doncs, ha manifestat la seva oposició en aquest projecte.
L'actual alcalde Estanis Forç.
L'actual alcalde Estanis Forç i, a més, ja m'ho va manifestar en una reunió privada doncs, que vam tenir aquí a l'Ajuntament. I la setmana que ve, el dia 1, crec que és, el dilluns, doncs, tenim una entrevista a la conselleria per intentar doncs, tirar endavant el projecte. Penseu que és una obra que està adjudicada, que està licitada, que hi ha els diners, i per tant, més enllà de lo que Arenys, doncs, molt licitament, doncs, hi reclamin, Canet necessitem aquest projecte i es farà. Es farà. El que passi després, si es fa de forma parcial en el terme de Canet i Arenys, doncs, després ells ja solucionaran el seu problema, però aquest és un projecte que es farà, que Canet el tirarà, bueno, que Canet ens el faran i així serà. I per tant, l'únic que fem és començar a que ens diguin dates de començament d'obra.
I estava previst en tres fases. Dues afectaven directament Canet, una es depenia més d'Arenys. La seva postura serà d'intentar que la primera i la tercera fase, la darrera, que era a l'enllaç, o sigui, l'accés per la banda de Canet, precisament per la banda de l'Avinguda Maresme, l'accés en aquest passeig de tenir un vial de el que se'n diu un vial de serveis, per tal de que els serveis de neteja, els serveis d'emergència, els serveis de seguretat ciutadana poguessin accedir al passeig, que ara o han d'entrar per la banda d'Arenys o han d'entrar per la banda de Sant Pol, que és un problema que tenim, toquem fusta i toquem ferro per tal de que no tinguem cap emergència aquest estiu i no calgui córrer, però serà això una de les seves prioritats, un dels seus objectius?
La nostra prioritat és que el projecte es comenci, com he dit abans, es comenci a fer. Si, com deia, aquest era un projecte doncs mancomunat, per dir-ho d'alguna forma, amb l'Ajuntament d'Arenys, si ells, repeteixo, han manifestat la voluntat de no portar-lo a terme, però Canet sí, i per tant nosaltres el que intentarem és que l'obra es comenci a fer per Canet, perquè el tinguem l'abans possible, perquè doni temps també a solucionar el problema que tenen Arenys, que tenen tot el dret de voler-ho solucionar, però nosaltres com a Ajuntament el que vetllarem i lluitarem és perquè el projecte es comenci per Canet.
És a dir, senyor Marín,
per no endarrerir-lo.
Interpreto que el projecte, diguéssim, està licitat i tal, però sí, sí. El van pactar en Ramon Vinyes, exalcalde d'Arenys de Mar, socialista, i també Joaquim Mas, exalcalde de Canet, també socialista. És a dir, a la part de la competència de Canet, vostè com a alcalde i l'equip de govern està d'acord amb el disseny que hi ha a Canet?
Nosaltres estem d'acord amb el disseny que hi ha a Canet i cap problema. Penseu que és una zona que està doncs força deteriorada i que ens ajudarà també a millorar la situació de tots els veïns de l'Avinguda Maresme i del propi poble. I per tant, nosaltres estem d'acord amb el projecte, absolutament d'acord amb el projecte que van tirar endavant l'equip de govern d'en Quim Mas, i així seguirem. Val.
Doncs era això, seguim amb més infraestructures. En aquest sentit, ja doncs s'està fent unes obres de reestructuració o de reformulació de Domènec i Montaner, de la Casa Museu Domènec i Montaner. Com està això?
Doncs miri, dir-li que el dissabte 3 de setembre, si no hi ha cap problema d'última hora, doncs serà la inauguració de la museització de la Casa Domènec i Montaner. És a dir, més clar no li puc dir. Per tant, és unes obres que s'estan realitzant, que s'estan portant a terme i que bé, inaugurarem, si Déu vol, el mes de setembre per donar un servei més de qualitat i de servei al poble.
Val. Un altre, se m'havia dit el Casal de Cultura i tal, edifici Can Pinyol. De fa molts anys, doncs, es van fer unes obres, de fa molts anys que està parat. Bé, què en farem de Can Pinyol?
Doncs miri, el problema de Can Pinyol és tan senzill com dir que farien falta 1 milió d'euros per donar sortida a Can Pinyol. Penseu que Can Pinyol és un edifici municipal i evidentment, com vostès saben i tota la gent sap, doncs l'Ajuntament no disposa d'aquest diner, d'aquest líquid per portar a terme un projecte d'aquest tipus. Jo vaig visitar Can Pinyol i membres del govern doncs la setmana passada amb tècnics municipals. Jo no coneixia Can Pinyol per dins, li dic amb tota la franquesa, vaig quedar absolutament doncs sorprès, una, per lo bonic que és aquest edifici, i després també vaig quedar molt sorprès amb l'estat de deteriorament que tenim. Jo també crec que es podria haver fet alguna actuació a nivell d'urgència per intentar evitar algun problema que podem tenir, i això jo crec que ho hem de dir també públicament a nivell sanitari i a nivell d'estructura, i el que farem és intentar buscar alguna inversió doncs externa a nivell de concessió, etcètera, etcètera, perquè puguin donar sortida a un edifici que, com sabeu, és fantàstic i que donaria una sortida més a nivell econòmic, probablement, i de prestigi al poble. Això ja seria una mica amb el que em deia el Quim abans del pla estratègic, també, no? Donar sortida a tots aquests edificis tan potents a nivell arquitectònic que tenim, i per tant jo crec que en aquests propers 4 anys el tema de Can Pinyol hem de posar-nos a fons, també.
Pot ser, com algú proposava, el tema centre de documentació Comediants? Podria ser una possible sortida?
El projecte de Comediants era un projecte fantàstic per Can Pinyol, però fantàstic. El problema que ens trobem amb el que ens trobem aquests anys, que és un tema econòmic, que és un tema de finançament, que Comediants doncs no podia fer front tampoc a aquesta inversió, i si no estaria fet o s'estaria fent. Per tant, qualsevol projecte que puguem engegar, si fos Comediants, doncs Comediants, i si fos un altre, doncs que fos el prou adient, doncs l'engegaríem.
Val. Una altra qüestió, evidentment s'ha acabat, diguéssim, la vida acadèmica de l'escola de Gits, ara es diu Centre de Recerca i Transferència Tecnològica, una cosa així, una cosa molt llarga.
En teixits de punt.
En teixits de punt. Bé, ja s'hi fan diverses coses, com l'escola d'adults, com es deixa la sala de l'aula magna i tal.
Un EPUGG,
sí, moltes coses. Selectivitat, moltes coses. L'Ajuntament, bueno, l'actual equip de govern, quin pensament, tenint en compte que és de la Diputació, sí, quin pensament té?
Doncs miri, el tema de l'escola de teixits de punts és un tema prioritari també d'aquest equip de govern i en especial de la regidoria d'educació que porto jo mateix. Aviam, ens trobem aquí una situació que és l'actual funcionament de l'escola de teixits, doncs jo entenc que està doncs infrautilitzat, s'està donant un servei a nivell de recerca doncs molt positiu pel poble, perquè ens dona també un cert prestigi, però tenim una resta d'edifici poc aprofitat i per tant com a prioritat d'aquest govern aquí jo crec que en cabrien dues coses. Una, intentarem doncs que l'escola de música doncs passi a tenir la seu a l'actual escola de teixits, us dic obertament i clarament si és possible, perquè després haurem de negociar amb Diputació i amb la pròpia escola com ho podem...
Ha tingut reunions amb Diputació al respecte?
En Diputació tindrem una primera entrevista el mes de setembre, hem tingut algun contacte doncs jo diria que informal, perquè la Diputació com sabeu doncs s'acaba de constituir ara i el diputat d'Educació doncs encara
és nou
i encara no s'ha posat a treballar, però sí que amb els tècnics de la Diputació i Educació, nosaltres ja hem tingut dos o tres trobades, i també en relació d'això, perquè com deia abans el meu tarannà serà el de màxima negociació possible en tot, també hem parlat amb en Miquel Soler, que és el director actual de l'Escola de Teixits, per a que ens expliqués una mica i com ho veia. Per tant, l'Escola de Teixits el que volem és que tinguin utilitat educativa, bàsicament, i per tant conservar el tema de recerca que s'està fent si es pot, encabir si podem l'escola de música, i un projecte ja més mig o llarg termini seria el tema de graus de cicles formatius, que també podria ser una possibilitat. El que està clar és que una fantàstica instal·lació que tenim al centre del poble a nivell educatiu l'hem d'aprofitar.
Sí, hi havia alguna força política que deia la possibilitat de posar-hi una subseu d'escola oficial d'idiomes?
Bé, tots són possibilitats. Jo torno a repetir, com a regidor d'educació també, el que hem de donar-li és un servei educatiu i una funció educativa. Si això també es traduís en forma d'escola o subseu d'escola oficial d'idiomes, escolti, endavant.
Vull dir, farà passos en aquest sentit?
De moment no és la prioritat que teníem. La prioritat que tenim és escola de música i cicles formatius i recerca. Vull dir, jo crec que tenim el suficientment espai perquè així sigui.
En aquest sentit, vostè, com a regidor de Educació, se li va preguntar, fins i tot, no sé si la paraula és correcta, retreure per part de l'oposició que, sent regidor d'Educació, no fos el representant en els consells escolars, sinó que li passés aquesta responsabilitat, si no recordo malament, al senyor Pere Xirau, actual regidor de Cultura. Què n'ha de dir d'això?
Doncs miri, li contestaré també molt, molt ràpidament. I ho vaig contestar al ple. Vosaltres sabeu que l'agenda d'un alcalde doncs és força complicada i a mi el que ens preocupava bastant és que si jo assistia a aquestes reunions fossin de tot menys de parlar d'educació. I per tant ha sigut un tema més pràctic, de dir, escolteu, si la figura de l'alcalde doncs es podia desdibuixar amb aquest tipus de reunions, i jo el que vull és que a nivell educatiu el poble també funcioni, i per tant ha sigut una raó bàsicament operativa, no veieu ni ningú ha de llegir res més perquè no n'hi ha.
És una qüestió operativa, bàsicament.
És una qüestió operativa, és a dir, de funcionalitat, i per tant vaig confiar i confio totalment amb el regidor, amb en Pere Xirau, perquè faci aquesta tasca, simplement.
Vale. Alcalde, ens consta que vostè tot el tema educatiu el preocupa molt. Cal dir que en els primers discursos públics, en un moment o altre el seu discurs sempre fa esment a la qüestió educativa, la funció pedagògica, que és el món del qual vostè ve i vostè coneix. Quins són les línies mestres que vol imposar o vol marcar en aquest sentit? Vull dir, què es mantindrà? Tenim problemes segons l'Institut, beques...
El segon institut també és una prioritat, senyor Marín.
Serveis psicopedagògics... Sí. Hi ha moltes coses al voltant del món de l'ensenyament que sembla que no, però que ens afecten sí, i que també sí. Depenen del municipi, no ho sembla, de vegades sí, externament.
Comenci, sisplau, per la prioritat del segon institut.
Intentaré resumir, perquè és el tema que més domino en aquest sentit, doncs, de la forma més breu possible. Segon institut. El que està clar és que tenim un problema de massificació a nivell de secundària. I per tant, doncs, sí que ens cal una nova, o bé una nova instal·lació o bé una ampliació de l'existent. I per tant, és una opció o és una altra. I per tant, o s'ampliarà l'institut o es construirà un segon institut. Tan senzill com això. El que està clar és que tenim un problema, com deia, de massificació, i això ho hem de solucionar. Tema de serveis pedagògics i educatius.
Quan diu ampliar institut, vol dir que potser haurem de renunciar en algun terreny que ara és de titularitat municipal? Perquè m'entengui, pot ser que haguem de renunciar a una part de el que en podríem dir zones entre cometes verdes o ajardinades de Vilaflora perquè l'institut hagi de créixer?
Podria ser, no li negaré, podria ser.
No sé com està el tema, em consta, que si no vostè em podrà corregir evidentment, que l'anterior equip de govern ja ho va oferir un terreny, no sé com estan els tràmits, diguéssim, davant del centre H2O en el polígon industrial.
Sí,
com està el tema aquest?
Sí, bueno, aquest tema és un projecte que ja es va enviar a la Generalitat des de l'anterior regidoria d'Educació, de la Sílvia Tamayo, i és un projecte, ja dic, que està a Generalitat. Jo particularment penso que no és la millor ubicació, també es va fer aquesta ubicació perquè no hi havia una altra alternativa, de les coses també s'han de dir clarament, i per tant jo seria partidari a priori, i hem d'estudiar-ho a fons, d'ampliar a l'institut, però tot i així doncs caldrà estudiar-ho a fons, perquè sí que hi havia una decisió de centre de que es tenia que fer un segon institut, però també penso que fent un segon institut a nivell de mitjans educatius també perdem, i per tant jo crec que el que hem de fer és guanyar, no perdre, i per tant bueno, hem d'estudiar-ho a fons. No és un tema tancat, però sí que és un tema de necessitat, que necessitem fer-ho.
Val. Serveis psicopedagògics.
Sí, a veure, jo com deia bé en Quim, doncs jo vinc del món educatiu i crec que hem de reorganitzar una mica els serveis psicopedagògics que s'estaven donant. Un cas concret és el de l'asma. Jo sempre dic que...
Expliqui pels que no som experts què és l'asma.
L'asma era un servei de reforç escolar a aquells alumnes, per un cantó, amb dificultats d'aprenentatge i amb problemes socials. Era un servei que donava l'Ajuntament a tots els centres. Jo estic més per la feina de reorganitzar aquest servei a nivell de necessitats específiques, i ara els donaré un exemple molt colpidor, però que és així. Jo, en l'escola Iglesias, per exemple, que és on treballava, doncs havien donat casos de nanos de segon de primària amb dislèxies, que és un problema d'aprenentatge complicat, doncs que com que no hi ha un servei municipal i el servei que ens dona la Generalitat doncs és el que és, i és doncs poc.
Vol dir els EAPs?
Els EAPs, els equips de sonament psicopedagògic, doncs aquesta nena en concret ha passat el curs i ningú l'ha atès directament, i per tant des de l'Ajuntament el que intentarem és donar sortida aquest ràtio de població educativa que té aquestes dificultats. Per tant, era un canvi d'orientació a nivell de... s'estava donant reforç, donarem un servei directe de logopèdia o psicologia, ara ho estem començant a estructurar d'una altra forma. Deixi'm dir-li també que a més aquest servei costarà bastant menys diners dels que costava. Jo sempre dic que compta a vegades amb externalitzar els serveis que es donen als ajuntaments, en aquest cas l'educatiu. L'ASMA ens trobàvem que costava uns 40.000 euros l'any aproximadament, amb una empresa que es diu Suara, que és el que té la concessionària de l'escola Bressol, que són uns grans professionals, però a vegades quan el regidor en qüestió és de l'àrea i és un professional de l'àrea, doncs també veu les coses d'una forma, i per tant aquest servei que donam es pot donar, jo crec que per la meitat de preu, a un servei òptim. Per tant,
i més personalitzat, en podríem dir.
I més personalitzat, i més proper, i més directe, que és el que busquem.
Què es farà? Personal contractat directe per l'Ajuntament? Es farà una altra empresa? Com
bueno,
es farà
és,
això?
És que al final, és que, no sé com ho articularem, però al final, si és un personal contractat per l'Ajuntament amb els 9 mesos que dura el curs, o sigui una empresa com s'està fent ara, al final és gastar-te els diners, i per tant fem-ho de la forma més eficient possible, més coherent, i que a part tinguem un cost menor i un millor servei, i això és possible.
En temps de crisi és important la formació d'adults. Com l'orientarem?
Doncs jo vaig tenir una primera trobada amb les professionals que tenen, que porten aquest servei. Els vaig tranquil·litzar perquè ara sí que se'ns ha apropat gent, dient, escolta, aquest servei el traureu, no el traureu. L'escola d'adults seguirà funcionant. Seguirà funcionant de la mateixa, com a mínim de la mateixa forma que s'estava fent. El que sí que penso també, per donar, hem de donar una mica de coherència a les coses, penseu que l'escola d'adults estava cobrant una taxa de 12 euros l'any. Jo crec que això és que no cobria ni el cost d'un professor dels que tenim contractats a l'Ajuntament. I per altra banda, el que hem de fer és dignificar aquests serveis. És a dir, l'escola d'adults ha de seguir, però ha de ser un preu coherent que dignifiqui el servei. Ja dic, parlem de 12 euros l'any. Vull dir, és que això és,
quin contempla que serà el nou preu i que es donaran nous serveis, els mateixos serveis que es donaven fins ara?
Com a mínim es donaran els mateixos serveis, com a mínim s'està mirant de fer algun curs doncs a nivell d'anglès, a nivell alternatiu que ampliï l'oferta, i un preu una mica més raonable a nivell de que l'Ajuntament pugui suportar el cost que té això. No parlem de que si val 12 euros en cobrarem 100, ni molt menys, però sí un preu doncs de 20 euros, 24 euros, no sé, el que els tècnics també determinin, per dignificar una el servei i fer-lo més sostenible, perquè al final l'Ajuntament és una empresa de serveis, però aquests serveis han de ser sostenibles.
Alcalde, haurem d'anar acabant. Sí. Permeti'm una darrera qüestió a nivell que tirem una mica cap a casa. Àrea de comunicació. Com la reestructurarem, com la farem anar a tots nivells, tant web municipal, butlletí municipal, aquesta pròpia casa, ens mantindrem en el Consorci de Televisió del Maresme Digital...
Bé, això és com deia al principi, no? Tot just portem un mes de feina, però sí que aquest, el tema de comunicació, doncs a mi també em preocupa bastant, i també sóc corresponsable de l'àrea, i per tant doncs també m'hi ficaré a fons. Dir-li que confio plenament amb la feina del regidor de l'Albert Lamana, diguéssim, de la responsable de comunicació de l'Ajuntament, que és la Cristina Noé, i per tant el que farem és intentar millorar allò que tenim. De fet, ja s'estan introduint algunes millores a nivell de web municipal. Intentarem estructurar la ràdio de la forma més professional possible, que fins ara jo crec que no era d'aquesta forma, per millorar les condicions de les persones que hi treballen, bàsicament. I després, sobre el Consorci de Televisió que em preguntava, home, tenim un deute amb el Consorci, per tant hem de veure com ho solucionem. Però torno a repetir, el leitmotiv d'aquesta legislatura a nivell comunicatiu serà la pluja d'informació. És que és l'única forma on el ciutadà pugui estar informat. Ràdio Canet té uns bons professionals, unes bones persones, i per tant hem d'anar cap aquí. Comunicar és bàsic perquè la gent ens pugui també entendre tot allò que fem.
Restituirem l'espai i parlem amb l'alcalde?
Jo crec que totes aquelles iniciatives que siguin per apropar doncs el que estem fent i apropar l'alcalde a la gent, doncs jo crec que és positiu. Jo per mi no hi posaré cap problema. També ho hem de valorar-ho doncs amb els tècnics i amb la Cristina, amb l'Albert, etc, per veure de quina fórmula podem fer, però tu saps, Quim, i el Dani, sóc una persona molt, molt propera en aquest sentit, i per tant no defujo de donar informació sempre i quan es pugui, per tant ho veig viable.
Quim, ens hem saltat ja l'informatiu, per tant hi ha un tema també important, perquè hi ha és una situació, també és una propietat de l'Ajuntament que està malauradament com està per unes circumstàncies que tots sabem, o la majoria sabem, tema Odeon. Evidentment aquí hi ha una qüestió judicial i una altra qüestió, diguéssim, a nivell de recursos i tot això. Com afronten això com està el tema actualment a aquesta hora?
Doncs miri, el tema l'ha dit vostè molt breument, tenim un problema penal amb el tema de l'Odeon per la desgràcia que va passar. Hem fet una primera entrevista amb la Junta de l'Odeon, jo no vaig poder assistir, però va anar gent del govern, i el que ens reclamen i el que nosaltres reclamem és començar a donar una llum en aquest problema. El que sí li puc garantir és que durant aquests 4 anys doncs alguna solució es començarà a dibuixar. De quin tipus? Ara mateix no li sabria dir perquè no la tenim. Però juntament amb la gent de l'Odeon, juntament amb el Departament de Cultura de la Generalitat i nosaltres mateixos, doncs intentarem donar sortida a un problema que tenim, que a més no és només un problema a nivell cultural, sinó és un problema a nivell de poble. Fa molt mal veure anar a la plaça Colomer i veure-la com la tenim. I per tant, el que sí li garantitzo és que durant aquests 4 anys donarem una llum d'esperança a l'Odeon, al col·lectiu de l'Odeon i al propi poble que necessita un centre d'aquestes característiques. L'altre dia vaig anar amb els meus fills a una obra que feien al centre parroquial, perquè no va haver-hi un problema tècnic, no la va poder fer fora, i és una mica lamentable. Per tant, si volem un poble doncs interessant, hem de millorar aquestes coses. Per tant, repeteixo perquè quedi clar a tothom que jo crec que en aquests propers 4 anys es donarà el tret de sortida a donar una solució a aquest problema.
Oh, alcalde, doncs moltes gràcies per la seva presència aquí. Permeti'm que en nom de tots els que fem possible Ràdio Canet, doncs el felicitem perquè el proper divendres... Ho podem fer públic, alcalde, o no?
Sí,
el proper divendres vostè es torna a casar. Sí, abans ens deia que a micròfon privat, doncs la seva situació, doncs permeti'ns doncs que tota la comunitat que fem possible a Ràdio Canet, doncs que el felicitem i desitgem que tingui un llarg camí i que aconsegueixi les seves itaques tant personals com col·lectives.
Doncs moltíssimes gràcies.
No li comenti al bisbe.
No li comentarem al bisbe, no li comentarem. Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies, alcalde, i fins una propera ocasió.
Doncs vulgueu. Ara reorganitzem tot això i tindrem Canet Batega amb els Amics de la Sardana, que fan la nit de la Sardana aquest dissabte.
Ràdio Canet, pública i en públic.